A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 18 minuts del matí. Saben què vol dir FOMO? F-O-M-O. L'acrònim de Fear of Missing Out. Com que ara estem en anglicismes per tot arreu, la por està haver-se perdut alguna cosa, per dir-ho d'alguna manera. Probablement més d'un li vindrà algun pensament vinculat a les nostres festes populars amb aquelles persones que volen estar tot arreu i a tota hora i no es volen perdre res i amb el mòbil al damunt. Bé, doncs molt probablement tingui alguna cosa a veure en aquesta societat en què, com aquella pel·lícula que va guanyar els Oscars de Todo a la vez y en todas partes, bé, doncs una mica vivim això. Volem estar a tot arreu, ho volem saber tot, si pot ser testimonis de tot, etc. Doncs, com que això ha aparegut molt a les xarxes socials, hem anat a petar un article de fa mesos, però en el qual es parlava de com es pot identificar aquesta actitud, però que tot plegat forma part d'un fenomen que ha arrelat profundament a la societat contemporània. La por a perdre's alguna cosa, i evidentment les xarxes socials hi han tingut molt a veure, Instagram, TikTok, sobretot, un fenomen, diu aquest article de La Vanguardia, que afecta molts joves a l'actualitat, l'excessiu ús de les xarxes socials i la comparació constant amb la resta, amb allò que fan els altres i allò que no faig jo, pot portar a una insatisfacció crònica. Des del centre, David, com sempre, en Roman Pérez. Roman, bon dia i bona hora.
Bon dia.
No ha calgut, en Roman em deia, recorda'm una mica la textualitat de FOMO, però un cop ho hem dit, t'ha vingut tot al cap,
sí,
ja, eh?
Sí. Bueno, fixa't que està molt bé que has dit el fenomen, no? És a dir, que són fets observables, perceptibles, No són patologies.
No ho són. Poden arribar a ser?
Bueno, poden ser un símptoma més dintre d'altres que n'han d'haver-hi perquè sigui una patologia.
Perquè això pot acabar creant una mena d'angoixa, d'ansietat?
Bueno, sí, crea insatisfacció i... però deixa'm que digui que al final són dos fenòmens, no? Quan parlem del FOMO és el fenomen, no? Aquest de no voler perdre res, i el fenomen del naming, és a dir, que tot té
tot
nom.
Tot té nom, és cert, això.
Tot té nom, tot. Ja tenim els dos fenòmens junts. El de l'anglificació del món, ja fa molt temps que estem anglificats. No? Abans es deia que el francès era la llengua diplomàtica, però ja fa anys que s'ha acabat.
Probablement perquè l'anglès, des del punt de vista pràctic, és un idioma que permet molt l'abstracció de continguts.
Bueno, permet molt el naming... No? Si ells poden posar un substantiu
i
amb una altra cosa ja et queda un verb, i poden adjectivar clar, nosaltres aquestes coses no
ho tenim més difícil,
nosaltres expliquem, o sigui, hem d'explicar-ho,
hem de ficar més coses, és cert,
i aleshores per fer les etiquetes
no hi ha res millor que això.
Exacte.
No hi ha res millor que això. I ara anem a aquesta segona part, a la por a perdre's alguna cosa, o no sé si dir la necessitat de ser a tot arreu.
A veure, justament, aquí l'element fonamental és la por. No? És a dir, és un símptoma superfreqüent. És a dir, les pors, les angoixes, les inseguretats, els problemes d'identitat, no?
A quedar-se al marge del que saben els altres, o del que coneixen, o del que viuen, o del que...
Bueno, la por a la insignificància, no? Por a ser menys que els altres, que també, o sigui, s'ha de veure cas per cas, però que implica segurament coses envejoses, rivalitats, Què fas fixant-te tant en els altres? Què tal si t'ocupes tu una mica més? Que de vegades són coses defensives. És a dir, que en comptes d'estar per lo propi, per veure com construeixes... Sí,
estem més en el que fan els
efectivament.
Altres.
Efectivament. I, tal qual, les xarxes socials ho han promogut molt, això, però no que promogui les xarxes, sinó que el fet, la qüestió de la imatge i de la immediatesa i de les publicacions, clar, si tu en un any no has penjat cap viatge enlloc, o sigui, quina imatge estàs donant, no? Quan un altre ja té la foto aquí, allà, és a dir, que són imatges, literalment imatges. I la imatge...
Bé, de fet, està clar que l'exemple més recent, el que hem vist al Vaticà, és, a part de persones, òbviament, que volien veure-ho, milers de persones... que immortalitzaven el fet de ser allà, en aquell moment, no?
Sí, efectivament. També, bueno, aquest és un altre fenomen, no? És a dir, que les experiències no només es tenen, sinó que ha de sortir la imatge de l'experiència, no? Si tu, ara explicava un adolescent, no? Si tu vas a Lisboa i no t'has fet la selfie a un lloc que no sap ni ben bé quina estàtua de qui és, no sé què, però forma part del PDF on te surten tots els llocs pels que has d'estar necessàriament i t'has de fer una selfie perquè quedi clar que has estat a Lisboa.
Des d'aquella llibreria fins a qualsevol altra.
Però de vegades són coses que ni saben ni el que són ni el que signifiquen.
Però
la imatge ha de ser-hi. És aquesta hipertròfia, no?, de la imatge que a veure, que és, la imatge és enganyosa, aleshores es perden molt i en realitat, bueno, del que parla és de les dificultats no, que molts joves sobretot tenen per trobar una identitat, per reconèixer-se més enllà d'una imatge.
Clar, que gairebé començo des del principi, que no és necessari estar tot arreu.
Bueno, què és aquesta necessitat, no? Per què tanta necessitat d'estar tot arreu?
O estar pendent de tot?
Bueno, això pot respondre a diverses qüestions. Una cosa molt controladora, no? Ha d'estar, òbviament, controla tot.
Sabent la intenció. Sabent que tampoc podràs estar mai pendent de tot, perquè et petarà el cap, el món és molt gran, passen moltes coses.
O està tot, ja sabem, estar tot arreu és no estar enlloc.
És no estar enlloc, sí.
Igual és una manera també de no, al no saber què és el que vol o què és el que desitja, no, sinó que fem, triem, no? Fem tries, com a tot arreu, tot no pot ser, però ara estem en temps en el que el missatge és que sí, tot pot ser, i alhora, i ràpid.
És interessant perquè en època de la pandèmia vam viure un cert posicionament molt clar d'aïllament respecte les males notícies, les notícies sobre tot això i la recerca d'altres sortides, diguem-ne, o d'informació o d'evasió a través de les xarxes, i ara tornem a estar, diguem-ne, dins aquesta olla en què tothom vol ser més o menys partícip de tot allò que passi o de moltes de les coses que passen, si tingui un interès molt gran o no. Perquè haig d'entendre que, esclar, l'elecció d'un papa, com a cert interès hi pot haver-hi, però s'ha viscut això amb una efervescència per totes bandes que...
Bueno, però l'efervescència també la promou la xarxa, La xarxa promou efervescències. Promou, és a dir...
Va, passat demà ho haurem matat, tot això, ja.
Perdona?
Que ho passat demà ho haurem matat, això. Tindrem una altra cosa.
Bé, efectivament, però bueno... Allà queda immortalitzat en el teu Instagram per tota la vida
que has estat allà.
I això, bueno, et dona canxa per un temps. Sí. Ja no cal que facis grans coses durant uns mesos, fins a la propera. Però, a veure, que per una banda, bueno, no té major transcendència. Ets feliç així? Pues mira, escolta'm, cap problema. No?
Però és a dir, que allò no és només el que tinc, sinó també on vaig.
I el que faig veure.
I el que faig veure.
És a dir, si tu conceps que algú hagi anat allà i no s'hagi fet la foto, la selfie... A veure, per altra banda, sempre ho han fet. Però clar, què feies després? El passe de diapositives amb els teus companys a casa, els 3 o 4. No penjaves per 1.500 persones. immediatament, des de Roma directament. Sí, sí. No? Havíem d'arribar revelat.
Abans era més d'allò, era com aquella imatge que hi ha esplèndidament en un capítol dels Simpsons, amb la germana de la Margie, que diu, vamos a ver las diapositivas del viaje. I van tots allà, i estan davant del projector, tots allà amb una cara de dir, a veure quan acabarà tot això, sí. I vinga, anar passant diapositives, i vinga, quantes persones no han viscut a casa de les amistats un passi de diapositives comentat i musicat d'aquells que arriba un moment que tomben d'esquena perquè ja no pots més. Ara ja no hi ha passi de diapositives.
No, ni els tempos són aquests.
Ni els tempos, perquè no estic jo per tenir-te 20 minuts. Vull que vegis això.
Exacte, o imagina't un vídeo... filmat d'aquells que quan filmàvem amb la 8 mil·límetre
vam arribar, tal, agafem el bitllet no sé què, tot
que era, o sigui, clar, les escenes podien durar mitja hora.
Ni els grans ho aguantaríem ara, això.
No, perquè ja estem formatejats
amb
uns tempos diferents, o sigui, ara, jo que els vídeos quan duren? De 30 segons, un minut?
Sí, un TikTok de minut.
Aleshores, això et va configurant mentalment parlant i òbviament et desacostumes, et desadaptes una sèrie de qüestions. Torno a dir que no està ni bé ni malament, però el que crec que és important és que en siguem molt conscients. Ho hem de saber.
Perquè ens deies, això no és una patologia, però pot crear una dependència d'alguna manera?
Bueno, com dir-te, te'n recordes que agafàvem això de l'Ubieto, aquest autor que explicava que això no genera patologia, però que, havent-hi unes prèvies, pot ser el que acaba, la gota que colma el vas, no? O el que fa palès que hi ha una problemàtica de fons subjacent que és el que està en una posició fràgil davant d'això i amb això acaba de petar. I de vegades el subjecte entén que pateix d'això. No? O sigui, diria, és que tinc FOMO. No diria, això és molt curiós, en general ara tothom ve diagnosticat de casa. Arriba el primer dia i ja ve perquè
alguna,
ja
té alguna cosa.
Exactament, ja té una
no
etiqueta.
No perquè em diguis tu què puc tenir,
no, bé,
a partir
no,
del que jo t'expliqui què em passa.
Exactament, no hi ha una pregunta. Ja. Aleshores, però ràpidament, això cau perquè normalment són màscares, i es sorprenen descobrint que en realitat, o sigui, venien perquè pensaven que tenien problemes de control d'ira i en realitat tenen una tristor i no han parat de plorar. Sí. O sigui, no ha sortit ira, sinó que ha sortit tristor. És a dir, que ara també deixar blancs la ignorància es suporta fatal, fatal, que té que veure també amb la hiperconnectivitat. Tu ignores alguna cosa, treu el mòbil i ja, pam, als segons ja tindràs... clar, el que passa és que per fer això...
T'ho deia perquè tots som, suposo que per naturalesa, curiosos i curioses.
Si tot va bé, sí.
Si tot va bé, sí.
Sí. Els nens, les nenes...
Jo dic perquè, al cap i a la fi, això del FOMO té alguna cosa a veure amb la curiositat per tot el que m'envolta i voler saber o no.
No
va per
té
aquí.
Té a veure amb no voler perdre. No voler perdre. És a dir, com si l'estat...
No que jo vulgui saber, sinó que pugui quedar raconat d'allò que...
Fixa't, o sigui, què passa? Sembla que costa un temps que costa molt acceptar les pèrdues, de que tot no pot ser, de que s'ha de triar, i costa, i això és el que recull sobretot, és que la sensació de que si no hi és en aquell aniversari, en aquell efemèride, aleshores s'està perdent, i escolta'm, igual sí, i què? No? Però sí que has anat a aquella altra. És a dir, això és una cosa reactiva davant de el que és una característica de la vida, que són les limitacions, tot no pot ser, i no pots fer tot el que t'agradaria fer.
D'acord. Això li pot passar més a les persones més sociables? Per aquella, no sé si dir, autoobligació que també ja tenen amb l'entorn d'haver de complir amb
Bueno, jo crec que una cosa és el desig, quan algú té ganes i ho viu, diríem, com apetença, no? de fer coses, sí, sí, de, sí. Que té
ho,
moltes
ho
ganes.
Ho dic per si això del FOMO acaba sent, de fet, una obligació.
M'obligo
perquè no puc quedar al marge, per tant...
Bueno, la idea de base és aquesta.
És aquesta.
L'ideal és que ha d'estar present...
A tot arreu.
A tot arreu, però és que això, què vol dir estar present a tot arreu? De què? I el pitjor és que això produeixi aquest sentit com de pèrdua, no? De no existència, d'inconsistència. Però és que és al revés, és un símptoma de la pròpia inconsistència. O ningú dubtarà de si mateix perquè no estigui... No? Hi ha coses que són a la mateixa hora. No?
Sí.
Està, és que, no és el és don de l'ubiquitat.
Deu haver pensat en això, amb aquelles coses que poden coincidir.
Bueno, però què és? Quina dificultat per triar, no? Perquè en l'elecció sempre perds alguna cosa. O agafes una i deixes una altra.
Sí, cap de setmana, dos aniversaris que coincideixen, no? Una celebració i no sé una altra cosa, i no sé quant.
Exactament. Si tu vas allà on te vols anar i estàs amb els que vols estar i fas el que vols fer, o sigui, on està la pèrdua? O on està el FOMO?
És a dir... amb l'altre que et pugui dir, no vas venir?
No, clar, però aleshores haurà de donar compte de la seva elecció. No vaig venir. Per què? No, hagués volgut, o quina pena, o sigui, et pot ser greu.
Sí.
Però és que era l'aniversari de la meva mare, i aleshores, clar, havia d'anar l'aniversari de la mare. I ja està, però de vegades costa això també, no? Particularitzar, personalitzar. No? És a dir, el
escollir.
Que em passa és, clar, en l'escollir estàs personalitzant, no? Esculls acorde a les teves circumstàncies,
i per tant has d'assumir també que les conseqüències cosa... de no haver escollit
efectivament i això no és un dalt a baix, és una circumstància sempre, home, per això costa decidir-se o triar, no? Perquè descartes i et quedes amb alguna cosa i deixes anar i sempre et pots equivocar.
Sí, i et pots trobar davant del descartat i que et pregunti per què m'has descartat a mi i m'has descartat a l'altre.
Pues molt bé, doncs això s'ha de donar compte, s'ha d'afrontar. Cosa que ara tampoc passa massa, no? O sigui, t'envio un WhatsApp i ja està. Quan em parlen de discussions, de parelles que deixen, però parelles d'anys, per WhatsApp... És que jo els dic, m'ho dius en sèrio, no? Seriosament, m'estàs dient? O sigui que no. És a dir, justament, no? Això són despersonalització, deshumanització. Abans això no es tolerava ni per telèfon, o sigui, ningú gosava dir-li, explicar-li, sí, és que he deixat anar per telèfon. No, això què et diríem?
Fins i tot era un exemple de com ho diríem això, de poca ètica i de poca dignitat.
Efectivament, de covardia, etcètera.
Tots aquells valors poc edificants.
Sí, exacte, ara és pura practicitat, és molt pràctic. O sigui, ja
és veritat que és més pràctic, està clar.
I després l'altra variant, que és el ghosting. Directament
ja no
desapareix, ja no contesta, ja no diu res. Un altre fenomen.
Però algun dia o altre pots trobar-te'l cara a cara.
Sí. Això l'escoltava l'altre dia en un programa, no?, de que, bueno, tothom, o sigui, denostava molt el ghosting, que això no s'ha de fer, però que tothom l'havia fet i es practicava. Clar, res empuja a personalitzar el cara a cara, el pell a pell, el contacte, a la conversació personal. S'ha d'estar molt actiu perquè no passi no acabar per les xarxes.
Tu poso en aquest àmbit. Com aprenem a decidir quan es tracta precisament de situacions que ens obliguen a decidir? Ho aprenem de petit, això? Ho hem d'aprendre ja de ben petits?
Sí, de petits. I
perquè de la mateixa manera que diem molt clarament allò que ens agrada i allò que no ens agrada.
Bueno, però veus, això és un component important per les eleccions.
Això ho aprenem molt fàcil. El que no ens agrada i el que ens agrada ho diem molt en veu alta.
No et pensis.
No?
No sempre. No sempre, però és un component fonamental. Si tu ja tens clar el que t'agrada i el que no, ja estàs bastant ben enfocat cara a decidir.
Aleshores, la decisió, el fet de poder decidir, ho aprenem des de petits?
Sí.
Sí. Vaig amb aquest, no vaig amb l'altre?
Tot. No, els pares també els posen en tessitures en les que han de decidir. No, no, tot no pot ser. O anem a casa dels cosinets, perquè, o ens quedem a casa jugant al parxís. No? És a dir, s'han de decidir coses, coses adequades i apropiades.
Sí, sí, està clar.
Però que al final és un missatge de la criança, no? És educatiu i és psíquic, és psicològic, de que tot no pot ser.
Per tant, una persona que, ho dic així, i em matises, que sàpiga decidir, això del FOMO no li serà cap problema.
No, segur que no.
Segur que no.
No. Bueno, jo crec que forma part també dels fenòmens i de les manifestacions actuals, aquestes dificultats per acceptar que tot no pot ser, per manegar-se amb la frustració, clar, perquè té un punt frustrant. Clar, un no diu, ah, que bé, no, ja no menjaré no sé què perquè tinc això altre. Diu, vale, ho tinc, però m'he quedat sense.
I si poso que és d'aquelles persones que volen quedar bé amb tothom, per les quals també hi ha un concepte en aquest sentit, que és allò del bien queda.
Sí.
Aquelles persones que volen quedar bé amb tothom viuen empresonats també pel...
Bueno, és una satisfacció que costa cara.
Que costa cara.
Sí, perquè primer perquè és impossible quedar bé amb tothom. No? Sempre, algú, això, si tens dos aniversaris...
Perquè això del FOMO, en el fons, és un quedar bé general.
Bueno, sí, el creure. El creure que
si faig això...
Sí, que si no ho fa, aleshores està perdent, està per fora, clar. Està perdent pistonada,
sí,
perdent...
Sí, sí. Però no ho tindran per res, tal.
Sí, però és una espècie de cosa de complexa d'insignificància, no? Que diríem que si un té una mínima plom i una mínima,
sí, sí, una mínima
consistència, sí, sí, personal...
És a dir, que si es troba mínimament bé amb ell mateix,
sí,
no tindrà...
Si està plantadet, diríem, pues, aquestes coses no passen.
D'acord,
no passen.
Això ha passat sempre, ara perquè en parlem d'aquest impacte amb les xarxes socials, però el FOMO, és a dir, aquesta por a quedar fora de...
Bueno,
ha passat sempre?
A veure, sí, com a circumstància, com a sentiment, això sí.
Això sí, sentir-se apartat.
Clar, per exemple, passa amb els adolescents, amb els grups.
Amb els grups, no?
Clar.
Quedes fora del grup o quedes...
Sí, sentir-se fora del grup.
I fas coses per intentar mantenir-te en el grup, no?
I de vegades també per agradar.
Per
agradar. Que és cert que ja fem coses. El problema és quan tot va encarat a agradar l'altre, perquè és una manera de no saber on t'estàs, no saber què és el que tu vols, no? És com una espècie de ser per l'altre. Fa pensar lo del Groucho Marx, això de jo tinc principis,
sí,
i són molt ferms,
però
si no t'agraden, tinc uns altres.
Sí, sí.
Pues vindries una cosa així. Dius, no.
És a dir, fer les coses bàsicament esperant l'acceptació de l'altre.
Clar, i agradar.
I agradar.
I agradar. És a dir, que inclús moltes vegades pagant preus personals de molta insatisfacció.
D'acord.
És a dir...
Això no vol dir que ens posem a l'altre sentit, És a dir, no cal ser desagradable.
No cal.
No. Però no cal pensar en que agradaràs a tothom.
Bueno, i que un a l'altre el decepcionarà, de vegades... Així, de la mateixa manera que els altres també ens decepcionen, i molt, no? Però tothom, vull dir, els pares, els fills decepcionen els pares, els
sí,
pares decepcionen els fills,
parelles, amistats,
sí, forma part de d'això que esperem que l'altre sigui i que no acaba de ser,
sí.
No, com jo voldria, o com a mi m'agradaria, o com jo el tracto i voldria la recíproca. Això són, diríem, malentesos i desencaixos que són molt humans, que formen part de les nostres relacions. I el de l'agradar està bé, és a dir, que diríem, tenir en compte l'altre, tenir en consideració a l'altre, saber que si tu vas a fer alguna cosa que a tu et fa,
sí,
molta gràcia, però que l'altre acabarà afectat, bueno, hauria de regular una mica...
T'ho pregunto en un concepte molt antic. Això és la bona educació?
Això és el respecte per l'altre.
El respecte, sí, per l'altre.
Que
diríem, forma part, diguem-ne, d'allò que en dèiem...
La bona educació. Sí, 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 ser ben educat.
Ser ben educat.
Sí, perquè té que veure...
Que sembla un concepte antiquíssim, eh?
Antiquíssim. No, ara ets tonto. Això ja és de tonto, diria. No? Yeah. O sigui, el teu és teu i el de l'altre també.
Sí, sí.
I en general, la impressió és que la consideració per l'altre ha baixat molts esglaons. No és el més. Hi ha una cosa molt d'aprofita, de primer jo, després tots els altres. Com dir, això està una mica en la naturalesa humana, no? Però, clar, per això tenim la cultura, tenim l'educació, per refrenar-nos.
Perquè quan travessem una porta diguem bon dia.
Per exemple, sí, o deixem passar l'altre, o si l'altre no, deixeu sortir i després entreu, i de vegades aquí veus que topes a la porta. No? O et quedes tu parat, i de vegades, o sigui, la majoria de la gent sembla que ni se n'adoni, i cada tant et trobes algun que et diu, ah, gràcies, dius, ah, mira, pues mira que bé.
Sempre hi ha algú, eh?
Sempre n'hi ha.
Afortunat, perquè és clar. És
sí, que ha... sí. El que passa és que les pomes podrides es veuen molt.
Es deixen veure molt.
Però també, veus, en això hem de ser curosos i no cal donar-li molt d'espai a parlar de les pomes podrides. No? Ocupem-se de les altres.
Per pares i mares que t'escoltin, hi ha alguna forma d'intuir que el fill o la filla ha caigut una miqueta dins aquestes xarxes del FOMO, de la por a quedar fora?
Bueno, jo diria, el que primer expressen és la dificultat per integrar-se, no? per formar part de, per sentir-se inclosos dintre de grups o de relacions d'amistat. I els nanos, o sigui, normalment són molt, molt transparents, sí, molt clars, ho manifesten, es queixen, es preocupen, demanen consells, i pot ser un motiu de consulta psicològica, no? Que el nano no s'acaba de trobar o ni l'acaben d'entendre.
I que hi ha aquesta por de quedar exclòs.
I, bueno, que li, clar, és una por i és una realitat.
Veritat.
Que si no pots teixir els vincles, clar, i de vegades no és que els altres les cloguin, sinó que ell o ella no troba la manera d'incloure's. Perquè en general a ningú li tiren una catifa vermella, no? I comencen a aplaudir, a aplaudir perquè sí, o sigui,
has de fer una feina.
Una feina d'acostament, una feina de donar-te a conèixer, de reconèixer l'altre.
Hi ha una responsabilitat pròpia.
Absolutament, això és molt important. I en totes aquestes coses, perquè mira, quan parlem del FOMO, sembla que sigui una febre que t'agafa, t'agafa un virus. No va així. O sigui, hi ha una responsabilitat en el subjecte que fa que acabi amb aquest fenomen, o sigui, enganxat a aquest fenomen. Però, que ja dic, quan és així, ve de la mà de moltes altres coses que potser no són tan fashion ni queden tan bé de dir. Sembla dir FOMO mola, però dir que en realitat tinc molta por a la vida.
D'acord.
I que no sé ni què vull, i no sé on vull estar. Vull estar tot arreu perquè és que en realitat no sé qui sóc ni sé cap on vaig.
Per tant,
això ja no mola tant.
El FOMO és més conseqüència o símptoma,
efectivament,
de coses que ja estan passant o que han passat.
Que ja no van massa fines, sí. No, perquè si no sembla que sigui això com una, en general, aquest tipus d'etiqueta,
sí.
Desresponsabilitzen totalment el subjecte, com si això no fos una conseqüència del seu propi devenir, no? I quan sí que ho és, aquest subjecte sí pot mirar-se, sí pot preguntar-se com està fent ell les coses per acabar on t'acaba, pues segurament podrà modificar. I ja això li passarà d'una altra forma, que no d'aquesta forma com estandarditzada. Ara si diem FOMO, vale, ja sé el que tens. Mentira, no saps el que tens. No, li has posat nom, però ja està.
Li has posat nom al que fas.
Exacte.
No li has posat nom al que tens.
Exactament.
10:47, en 15 dies hi tornem. Roman, gràcies.
A vosaltres.